Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Com estan? Feliç migdia, que ràpid que passen els dies i la setmana, eh? Quan un està de vacances, potser encara una mica més. És ben cert. Com qui no vol la cosa, ens hem cruspit ja, ens hem empassat 10 dies d'aquest mes de juliol i aquí estem, amb un cap de setmana per l'endavant. També s'ha de pensar en les persones que no fan vacances, eh? Ja queda menys perquè arriba el cap de setmana. I els que esperen les vacances al mes d'agost, doncs poc a poc, pas a pas, però sempre acompanyats dels nostres amics dels animals, de les nostres mascotes, i en aquest programa de la salutació del Col·legi de Veterinaris de Girona, que conjuntament amb el Centre Verd doncs fa possible aquesta missió, on parlem amb els nostres amics els veterinaris de tots aquells temes que ens ajuden a tenir una relació doncs plàcida, una relació saludable amb els animals. I avui parlarem també de les mascotes. I avui és un gust de nou, novament, tornar a saludar amb en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, com estàs?
Bon dia, molt bé, a punt de començar vacances, jo ja.
A punt de començar vacances, quina enveja ens dones ara mateix, eh?
Sí, quan pengi ja començo vacances.
Et poses el vestit de vacances, però el Centre Veterinari Girona segueix obert, no?
Sí, nosaltres no tanquem, tenim obert pels nostres clients que puguin venir el dia que vulguin durant tot l'any.
Doncs home, és una... Com a propietari de mascota ho dic, és una tranquil·litat saber que un té un centre veterinari on et poden atendre durant tot l'any i que són tan treballadors que pensen també en els seus clients, eh? I és una sortida perquè quan menys tu penses pot passar alguna cosa. Jo dic que a vegades el gat o el gos és com una criatura, que te la fan en moments menys previst,
Sempre passa. Els diumenges a la tarda és quan passen les coses més importants. Això ho tenim comprovadíssim.
Bé, doncs avui, si et sembla bé, Xavier, parlarem de molts temes, temes molt importants relacionats amb la salut de les nostres mascotes, i parlarem també de prevenció, però d'entrada hi ha un tema que és estacional, però que és un tema de cabdal importància perquè els gossos poden tenir seriosos problemes amb el que parlarem. Parlem de la processionària, la processionària que, com dic, pot tenir greus conseqüències, no?
Molt greus, tan greus com que al final hi ha animals que moren per la picada de la processionària. Per tant, crec que és un tema, a més ara és estacional, com tu dius, és cabdal que la gent tingui quatre nocions bàsiques de què és, com afecta i què podem fer un cop afecta el nostre animal.
Sí, explica'ns què és la processionària d'entrada, perquè qui no ho situï pugui tenir-ho clar.
Bé, la processionària és una oruga que es diu processionària perquè quan les veiem per les muntanyes, inclús per les nostres ciutats, desafortunadament també cada vegada en trobem més, viuen en els pins, són aquests pins, aquestes boles blanques que veiem moltes vegades a les copes dels pins, i es diu processionària doncs, perquè van en fila índia. Hi ha una femella que va davant de tot, que és com si diguéssim la matriarca, la líder, i que va guiant a la resta de companyes seves del niu i van caminant en fila índia, com si diguéssim. Llavors són com uns cucs de color marró-negre, pèl roig, així taques pèl roges, i que tenen com pèls, es veuen com pèls, que són com punquis, tot de pèls petitets, que aquests són els pèls que realment quan entren en contacte amb les mucoses dels nostres animalons, ja sigui la llengua, els ulls, la boca, doncs són els que provoquen aquestes reaccions tan, tan, tan fortes i tan, tan fulminants.
És un tema urgent, no?
Molt. És molt urgent. És a dir, si tenim la mínima sospita de que el nostre animal ha pogut estar en contacte amb una processionària, normalment els gats, mira, són poders, no és que siguin més intel·ligents, però poder són més intuïtius que pas els gossos. Però els gossos sí que tenen la tendència del veure aquells animalons petits que van en fila índia i es mouen pel terra, doncs d'anar allà, olorar-los, inclús llapar-los o menjar els escritons. Llavors, si tenim la mínima sospita de que el nostre animal ha pogut estar en contacte amb la processionària, rapidíssim cap al veterinari.
La fama de la curiositat se l'emporten els gats, però en aquest cas els gossos surten més malparats, eh?
En aquest cas surten més malparats els gossos, sí. Normalment en gats que hagin contactat processionària en tenim molt, molt, molt i molt poquets. En canvi de gossos, doncs cada temporada, doncs, per desgràcia, en tenim força.
O sigui, aquí l'única cosa que podem fer-nos és allunyar-nos d'aquests arbres, no?, i poca cosa més, no?
Sí, és que no tenim altra solució. És a dir, intentar allunyar-nos al màxim que puguem quan veiem un bosc d'aquests de pins que estan plens de boles blanques per la copa dels arbres, doncs sabem que allà no és una bona idea de portar el nostre gos a passejar.
Exactament. Bé, una altra cosa que pot portar moltes complicacions, però jo crec que potser tenim millors notícies, és el tema de la leishmània, no?
Sí, tenim millors notícies perquè, afortunadament, avui en dia tenim molts mètodes de prevenció enfront al mosquit que transmet la leishmània, i en el cas d'animals que estiguin ja infectats per la leishmània, que és el paràsit aquest, és un paràsit que transmet una espècie de mosquit, no és un mosquit ben bé, és un flebotom, però perquè ens entenguem, doncs és un mosquit que transmet un paràsit, és a dir, pica un animal que està malalt, de dins de la sang d'aquest animal agafa el paràsit, se'n va un altre animal, el pica i li transmet aquest paràsit. Les bones notícies que tenim és això, que tenim mètodes preventius contra aquest insecte que el transmet, i un cop un animal està infestat amb aquest paràsit, també tenim l'opció de tractaments que avui en dia són bastant eficaços.
Tot i així, és una malaltia, quan això passa, prou seriosa com per recórrer al veterinari de forma immediata, no?
Bé, és tan seriosa que si no la detectem a temps i si no som capaços d'instaurar un tractament que faci efecte a temps, doncs acaba sent mortal en molts dels casos.
Molt bé. Anem a parlar de la prevenció. Hi ha vacunes? Hi ha metodologies per poder mantenir aquests mosquits a ratlla? Com és això?
Val, hi ha diverses opcions. D'entrada, la prevenció, és a dir, el que comentàvem, no tant contra el paràsit en si, sinó contra el vector, és a dir, el mosquitet aquest que transmet el paràsit d'un animal a un altre. Llavors, aquí sí que és on nosaltres podem intervenir-hi força i tenim forces mètodes de prevenció, ja siguin collars, ja siguin pipetes, que fan que el mosquit és com un repel·lent d'aquest flebotom, d'aquest mosquit. Llavors, això el que impedim és que el nostre animal sigui atacat per aquest mosquit i li pugui transmetre l'enfermetà d'un altre gos cap a ell. D'acord? Això seria el primer mètode i el més comú que hi ha. Tenim altres mètodes, com podrien ser mètodes que reforcen el sistema immunitari de l'animal, és a dir, que preparen el nostre animal per si en algun moment és infestat per la leishmània, el seu organisme ja estigui, com si diguéssim, alerta i sigui capaç d'atacar aquest paràsit abans que el paràsit comenci a fer efectes a nivell de l'organisme intern greus. Val? Llavors tenim el que es coneix com la vacuna, que em deies tu, no? Que no és ben bé una vacuna, perquè evidentment no estem atacant a un virus, sinó que estem atacant a un paràsit. Llavors el que fa és que s'injecten proteïnes d'aquest paràsit a dins de l'organisme, i el que fa és el mateix que el comentava abans amb aquest tipus de materials que preparen a l'organisme amb una sèrie d'anticossos perquè així, un cop entri el paràsit a dins, ja estigui preparat per respondre.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, tenim unes quantes possibilitats, amb la qual cosa és important doncs, prendre aquestes mesures. Sempre diguem, Xavier, que la prevenció evita disgustos i també acostuma a sortir més econòmica, eh?
Més econòmica sempre, segur. I sobretot el que tu dius, disgustos inevitables, perquè clar, evidentment, tot i que tenim tractaments avui en dia que funcionen força bé, no deixa de ser una enfermedad molt greu i que a vegades, per desgràcia, tot i que fem el possible... És sobretot que és una malaltia que té múltiples presentacions a nivell clínic. Per tant, des d'una ferideta a la pell, leishmànies que ataquen només a la pell, que serien leishmànies cutànies, fins a leishmànies que poden atacar òrgans vitals com podria ser un ronyó. D'acord? Llavors, si tenim la mala sort que el nostre animador té una leishmània que li afecta un òrgan vital com pot ser el ronyó i no la detectem a temps, doncs a vegades fem tard. No hi ha manera de tractar-ho i l'animal acaba morint per un problema renal. Per tant, la prevenció sempre ens salva d'aquestes coses. És bàsic.
Una altra de les bones inversions que es pot fer és donar una bona alimentació a la nostra mascota. Quan dic això, vull dir no donar-li ni més quantitat del que toca ni donar-li allò que no hauria de menjar, sinó justament tot el contrari, donar la quantitat adequada d'aquella qualitat pertinent perquè tingui una bona salut, no? Quina és l'alimentació pertinent, per exemple, per la nostra mascota i sobretot en una època com aquesta que estem a l'estiu, on hi ha tota la circumstància de la temperatura, del sol, potser de més exercici del que es fa habitualment en sortir a l'aire lliure amb aquestes temperatures, no?
Clar, això és tan bàsic i tan senzill com entendre que l'alimentació també reforça el cos per dins, és a dir, l'organisme, les defenses, tot això també ve una mica lligat amb el que estàvem comentant, no? De preparar l'organisme per quan un paràsit o un virus, una infecció, et pugui atacar. Si tu tens un una alimentació correcta, equilibrada i de bona qualitat, doncs el teu organisme està molt més preparat per si mai tens un factor. També és molt important el sobrepès, per exemple. Els animals pateixen molt el sobrepès, i quan, sobretot en èpoques de calor, per exemple ara, no? Ara que comença l'estiu, doncs animals que tenen sobrepès doncs tenen molta més dificultat a l'hora de respirar, a l'hora de poder fer exercici, a l'hora de baixar la temperatura corporal. Per tant, jo tampoc crec que sigui un tema massa complicat de portar a cap i de fer-ho bé. És a dir, si nosaltres no tenim temps per preparar una dieta equilibrada que puguem fer la nostra de casa, si és que ens ve de gust, doncs avui en dia hi ha multitud de marques comercials que fan uns pinsos de grandiosa qualitat, amb ingredients de primer nivell, i que qualsevol veterinari ens pot assessorar, o temps especialitzat en alimentació animal, ens pot assessorar i dir, doncs, escolta, doncs aquest pinso té aquestes qualitats, aquest en té unes altres i aquest en té unes altres. Al final som nosaltres els que hem de triar, però val la pena invertir en una alimentació bona, perquè és el que deies abans. És un altre mètode preventiu, és a dir, ens estalviarem molts més diners, per exemple, en veterinaris i en salut, si nosaltres donem una bona alimentació des de ben petita ànima i tota la seva vida, que no passin donant una alimentació dolenta.
De vegades ens fixem molt amb la foto que hi ha en la bossa de pinso, però potser hauríem de mirar altres coses, no? A part de la foto que sigui maca.
La foto és el menys important, perquè la foto no deixa de fer màrqueting. El que és molt important és això, intentar mirar la composició que té l'aliment, i si, per que sigui, no som capaços, perquè no som experts o no entenem de com pot passar en tants altres camps, doncs, escolta, amb el nostre veterinari de confiança o la nostra botiga d'alimentació de confiança, li preguntem i això, quina quantitat de proteïna porta i, sobretot, quina és la qualitat d'aquesta proteïna, quants colorants, conservants, additius... Això és molt important de saber a l'hora que dona l'alimentació al nostre animal, perquè ja et dic, és tan i tan important com l'antiparasitari, com la vacuna o com tot això. És una font més de prevenció enfront de tot el tipus d'enfermetats que poden tenir degut a una mala alimentació.
Bé, aquí sempre recomanem aquesta visita rutinària al veterinari, que surt tan econòmica perquè ens acaba estalviant molts problemes, molts mal de caps. I jo dic que no només és el cost que després poden portar les malalties, sinó sobretot també l'estalvi de temps, perquè darrere d'una malaltia de la nostra mascota també haurem d'invertir una sèrie de temps que evidentment ens el podem estalviar amb aquesta prevenció, amb aquesta visita rutinària al veterinari i consultar-li doncs, coses tan bàsiques com, per exemple, el tema de l'alimentació, on ens traurà de dubtes sense cap tipus de problema. Un altre tema, Xavier, el tema, n'has parlat, dels paràsits interns i paràsits externs, no?
Exacte. Sí, tenim dos tipus de... Bé, hi ha molts més paràsits, però a nivell d'usuari habitual del dia a dia tenim dos tipus de paràsits. Els externs, és a dir, els que estan per fora de l'organisme, que els més coneguts per tots nosaltres són les paparres i les puces, d'acord? I després tenim els interns, és a dir, els que van per dintre de l'organisme de l'animal, que els més coneguts els que tenim. És a dir, a dia són els cucs, els cucs intestinals. Val? Llavors, és molt important també prevenir-ho, ja no només pels paràsits aquests en si, sinó també pel que dèiem, les enfermetats que transmeten aquests paràsits, les puces i les paparres transmeten moltes enfermetats que no només és la picada en si, sinó que poden introduir altres tipus d'enfermetats a dintre del nostre animal. Per tant, si prevenim que el nostre animal tingui puces i paparres, a part de veure el desagradable que és que un animal estigui infestat per puces i paparres i la molèstia que ell li ocasiona, prevenim moltes enfermetats que li poden transmetre aquests animals. Llavors, és tan senzill com donar una pipeta o una pastilla, que són el nostre veterinari, segons els nostres gustos, ens aconsellarà d'una manera o d'una altra, i després a nivell de paràsits interns, doncs el mateix, És tan senzill com donar una prevenció, que és una pastilleta que donem cada 3-4 mesos aproximadament, i fem net, i ja està, no costa tant.
I no costa tant, i més a més és una seguretat també per a les pròpies persones, perquè, clar, la mascota acaba entrant a casa... I si entra carregada de paràsits, doncs també pot suposar un risc per a les persones, i un risc que no és menor.
No, exacte, això són es consideren zoonosis, que zoonosis són enfermetats que poden passar dels nostres animals cap a nosaltres, cap als humans, d'acord? I els paràsits intestinals i els externs també, com les puces i les paparres, doncs es consideren zoonosis, és a dir, si el nostre animal presenta aquest tipus de paràsits, és fàcil que nosaltres també ens infestem. I sobretot les persones que no tenen un sistema immunitari fort, és a dir, persones que puguin estar delicades de salut o nens molt petits que encara no tenen el seu sistema immunitari prou desenvolupat, doncs són més propensos a poder patir aquestes infestacions de part de l'animal cap a nosaltres. Per tant, home, ja no només per l'animal, sinó que per la pròpia família val la pena tenir-ho controlat, tot això.
Bé, des del punt de vista de la salut és molt important, i n'hem parlat moltes vegades, de tenir les vacunes al dia, molt, molt important. Però ara, com que estem en època de vacances, també potser seria bo que recordéssim que, a part de la importància que la té, també que des del punt de vista legal, si, per exemple, volem sortir o volem viatjar, ens serà totalment imprescindible i necessari tenir la documentació del nostre animal en regla, no?
Sí, mira, això crec que és un tema molt important, a fer una pinzellada ràpida, i és que si tenim pensat viatjar amb el nostre animal amb temps suficient com per tenir-ho tot planejat, anem al nostre veterinari i li comentem, mira, escolta, me'n vull anar, no ho sé, a Anglaterra. Què és el que necessito? Perquè cada país i inclús cada comunitat autònoma té unes normes diferents. Per tant, és possible que a Catalunya, per exemple, la ràbia no sigui obligatòria, però poder-hi en vas a la comunitat de Múrcia sí que és obligatòria. Per tant, val la pena, amb una mica de temps i antelació, preparar-ho tot per poder no tenir després cap problema, perquè hem trobat gossos que s'han quedat tancats a la duana durant 40 dies, doncs per no haver preparat. A lo millor t'han sentit com una pastilla per un paràsit intern, com podria ser l'equinococcus, no? Que és un tipus de paràsit. Doncs hi ha molts països que si no tens aquesta pastilla donada i signada pel veterinari, no et deixen entrar i et pot tenir el teu animal 40 dies a la duana. Per tant, són coses senzilles que el nostre veterinari segurament ens podrà assessorar, i val la pena fer-ho amb una mica d'alteració abans del nostre viatge.
És curiós perquè a vegades marxem de viatge i, per exemple, portem el cotxe al taller perquè li donin una ullada, i en canvi amb la nostra mascota sembla com que no ho fem, no? També és una bona idea tenir totes les coses a punt. I amb el tema, per exemple, de la ràbia, has dit que no era legalment obligatòria, però sí que diguem-ne que és molt recomanable, no?
Exacte. La ràbia, aquí a Espanya, hi ha la peculiaritat que cada comunitat autònoma decideix una miqueta si la vol fer obligatòria o no. És ben cert que la ràbia es considera erradicada a l'estat espanyol. I, per exemple, aquí la comunitat autònoma de la Catalunya no és pas obligatòria, d'acord? Per tant, ara, sí que és veritat que, com tu dius, jo personalment recomano posar-la, perquè si hem arribat a erradicar-la és perquè hem vacunat. Si deixem de vacunar, doncs correm el risc que algun dia ens torni a aparèixer, perquè en països molt propers als nostres, com podria ser Marroc, sí que hi ha ràbia. Hem d'anar una miqueta en compte. No costa res vacunar el nostre gos de la ràbia, és una vacuna molt barata, no té efectes secundaris pràcticament mai, i val la pena, doncs, escolta, tenir-ho cobert.
I fer aquesta visita just en el moment que un es disposa de marxar de vacances, anar al veterinari amb la mascota abans de marxar de vacances, també és una bona idea, perquè doneu una ullada a la nostra mascota i si hi ha qualsevol cosa la podeu veure, si és d'aquelles coses que es deixen veure, no? I també d'aquesta forma, doncs, ajudar-nos a passar unes bones vacances.
Clar, sempre, per exemple, per qualsevol vacuna, doncs, abans de posar la vacuna, fem una visita rutinària. Moltes vegades fem una tonteria, però allà és on realment detectem els problemes, que abans de que donin sintomatologia, és a dir, abans de que el nostre animal presenti algun problema de salut, nosaltres ho podem detectar abans. I és molt important, perquè si ho detectem abans, podem començar el tractament i moltes vegades és molt més efectiu que no pas quan ja ha començat els símptomes. Llavors, sempre la vacuna és important, sí, però també és molt important la visita prèvia a la vacuna, d'acord? És una alternativa preventiu que val la pena conservar.
I si marxem de vacances, allò que passa, que la nostra mascota també acabarà beguent una aigua diferent, no? Això també pot portar alguna molèstia a vegades?
En principi no hauria de portar. Sí que és veritat que pot tenir una guia d'aspectes més toves i això, però són bastant més resistents que nosaltres en aquest aspecte,
Menys mal, molt bé, ens evitarà problemes també, no?
Sí.
I el que podem tenir problemes serem nosaltres.
Exacte, nosaltres segur.
Molt bé, doncs, a la recta final, algun consell més? També hi ha molta gent que desafortunadament encara passa que en aquestes èpoques de l'any, doncs, apareixen abandonaments d'animals. Això és un acte punible, lamentable, i que des d'aquí, doncs, hem de fer un crit d'atenció, no, Xavier, sobre aquest tema tan lamentable com és el tema de l'abandonament animal, no?
Per desgràcia, és que és curiós, és per la que a mi no em deixa de sorprendre, això. No em deixa de sorprendre i cada any que passa, cada any que penso, bueno, aquest any segurament no passarà. I cada any ens trobem en la mateixa situació, que quan s'acosten aquestes èpoques, pràcticament dia sí, dia no, ens arriben a la clínica, gent que es troba gossos, que es troben gats. Ostres, siguem una miqueta més conscients, si no ens en podem fer càrrec del nostre animal, pel que sigui, doncs intentem buscar solucions, segur que en trobem alguna, però sobretot no deixem-nos abandonats pels boscos o per les carreteres, perquè primer, per escrits, ho passen fatal, perquè són animals que tenen molt risc de ser atropellats, passen gana, passen fred, la nostra societat, jo crec que avui en dia això no ens ho podríem permetre. Llavors, val la pena intentar el que sigui abans de deixar un animal sol. Veniu al veterinari, parleu amb nosaltres, trobarem una solució, el que sigui, perquè hi ha motius i motius, però no ens deixem abandonats perquè no s'ho mereixen ni ens ho mereixem nosaltres com a societat, crec jo.
Molt bé, el que sí que es mereix en Xavier Bernil són vacances, que està ja a punt, com es deia, al començament de fer vacances, eh? Malgrat el centre...
Ja tinc les xancles posades, que ja marxo.
Malgrat el centre veterinari Girona, seguirà al peu del canó, eh? Això, tota la gent que hagi de necessitar anar al centre veterinari Girona, doncs cap problema perquè seguirà operatiu. Recordem l'adreça del centre veterinari Girona?
Sí, nosaltres estem al carrer Emili Graït, número 19 de Girona, que és just davant de la biblioteca Rahola, i tenim aparcament per aquí just a sota de la clínica pels nostres clients i ens podeu trobar aquí qualsevol dia.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Això ha estat tot per avui. El temps de dir-vos adeu-siau, de desitjar-vos un feliç divendres i millor cap de setmana. I també d'agrair moltíssim a en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona, doncs que ens hagi dedicat aquests minuts just abans de marxar de vacances. Xavier, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens retrobem a la tornada de vacances. Fins aviat.